I ara fa uns dies us explicaven que Sant Feliu de Guíxols demana derogar el decret estatal del bo social. Això té relació amb l'energia elèctrica, per la gent que no n'estigui al cas. Però ens vam preguntar què significa això del bo social. Ens ho preguntàvem nosaltres mateixos, perquè va ser ell mateix qui ens va escriure un correu electrònic dient, escolteu, ja sap la gent què és això del bo social. Aniol Alabert, bon dia.
Bon dia, Miquel.
L'Aniol és enginyer de l'energia i enginyer ambiental. D'entrada, escolta, gràcies per l'oferiment d'aclarir-nos una mica tots aquests temes que tenen relació amb l'energia elèctrica i que moltes vegades queden una mica dispersos. Aniol, què és això del bo social?
Bueno, bàsicament és un, diguéssim, és una subvenció, és un descompte per certes famílies o habitatges que estan en unes condicions i que llavors se'ls aplica un descompte en la factura de la llum només en els termes de potència i energia.
Només en els termes de potència i energia. Això ho dius perquè la factura de la llum està desglossada en molts conceptes. Podem explicar-los una mica quins conceptes són i per què n'hi ha alguns que són fixes i d'altres que no ho són? I que, vaja, en definitiva, podem explicar per què a vegades amb un consum elèctric de 10 euros paguem una factura de 60 o 70?
Correcte, doncs al final nosaltres tenim una potència contractada que és, diguéssim, la mida o la quantitat màxima que podem arribar a consumir en un moment determinat i després una quantitat d'energia que acumulem, que hem consumit, que és tot el consum acumulat dels nostres electrodomèstics al llarg del mes. A partir d'aquí, aquests serien els conceptes de potència contractada i energia. A partir d'aquí se li afegeixen els conceptes de lloguer d'equip i mesures de tot el sistema elèctric i la distribuïdora que fa servir per mesurar el nostre consum. Se li aplica un impost concret només que existeix només per al terme d'electricitat i després s'aplica l'IVA. Com a resum, aquest impost és el que s'aplica per fer front al dèficit de tarifa, que és explícit del terme energia.
Què és el dèficit de tarifa?
El dèficit de tarifa és aquelles subvencions a les grans productores d'energia que o centrals de generació que donats de les seves característiques, ja siguin nuclears o centrals de carbó o renovables, tenen diferents subvencions. Les renovables, doncs, perquè ens interessa que funcionin les renovables, llavors tenen una part de subvenció. Les de carbó o gas només entren amb certa, quan hi ha molta demanda, llavors tenen una subvenció per disponibilitat i funcionen poques hores, però tenen, diguéssim, cobren al llarg del temps per estar disponibles, i les nuclears també per limitar la seva producció, perquè com que sabem que els residus nuclears doncs són perillosos, com menys funcioni doncs es limita la seva producció, però igualment ells segueixen cobrant una part de subvenció que, diguéssim, seria el que no els hi deixen generar.
És a dir, com que hi ha empreses, centrals nuclears que els hi fan un tope per la banda alta de producció d'energia, pels residus nuclears que generen, com que hi ha energies que són renovables i que es vol incentivar que s'utilitzin energies renovables, o com que hi ha fonts o centrals d'energia que deixen de treballar determinades hores, el govern les subvenciona i aquesta subvenció es repercuteix en el rebut de la llum, és així?
Correcte. Aquesta subvenció no ho paguen les grans empreses, sinó que ho paguem les grans distribuïdores o les comercialitzadores d'energia, sinó que ho paguem els usuaris independentment del que consumim, diguéssim. Se'ns aplica un tant per cent d'impost respecte al que consumim, però ho paguem nosaltres a través de la factura de la llum.
Però, Aniol, Endesa, per exemple, va tenir un benefici de 1.085 milions d'euros fins al mes de setembre de l'any passat.
Això és el que no s'entén a vegades. Això és el que no s'entén a vegades, que el preu de la llum va pujant perquè, diguéssim, doncs hi ha més renovables, hi ha més incentius, diguéssim, a les centrals contaminants perquè no funcionin, però en canvi les grans comercialitzadores o les grans distribuïdores d'energia tenen beneficis molt desorbitats i que van augmentant.
Aniol, el mite aquest que a l'estat espanyol l'energia elèctrica és de les més cares de tota Europa, això és cert o no?
Això, diguéssim, depenent del, depenent del país on estiguem, la factura elèctrica contempla més conceptes o menys conceptes a dins de, del preu de l'energia. Si ens mirem només el preu de l'energia de els euros per quilowatt-hora, sí que és dels més cars, però després, depenent de cada país, tenen una sèrie d'impostos associats en aquest consum d'euros per quilowatt-hora o euros per quilowatt contractat.
Quin tipus de país? Dic, els països de la banda alta o els països de la banda baixa, diguem-ne, de la Unió Europea?
No conec concretament els diguéssim, els conceptes de cada factura, uh-huh. però diguéssim que al sud d'Europa s'assembla més al diguéssim al model espanyol, en què hi ha una tarifa en què té uns euros per quilowatt contractat i uns euros per quilowatt-hora consumit més o menys regulat, i que després les comercialitzadores hi afegeixen un benefici, i a partir d'aquí s'apliquen uns impostos. En canvi, diguéssim, als països de més al nord, es cobra directament, com de forma més senzilla, la comercialitzadora, uns euros per energia consumida, sí. diguéssim, equivalent al que paguem quan anem a posar benzina, uns euros per litre, i a partir d'aquí ja hi ha
vale, és a dir, pagar més pel preu del quilowatt, és a dir, pagar més pel preu del quilowatt, però no haver de pagar directament impostos per aquest tipus de conceptes, és això, eh?
Exacte, no hi ha uns impostos afegits a la factura, sinó que els impostos ja estan inclosos en el concepte, diguéssim, del preu.
Per tant, això va vinculat directament, o sigui, és a dir, el pagament d'aquests impostos aniria vinculat també al consum de cada casa.
Correcte.
Aniol, una altra qüestió. És un mite o és una realitat que a l'estat espanyol intentar posar energies renovables a casa és un problema? Pot arribar a ser un problema, millor dit.
És una mica complicat. De fet, el que complica la cosa és la regulació, diguéssim, per una part la normativa, que facilita que les empreses ho posin complicat als usuaris. Al final, posar energies renovables, t'has de barallar amb la distribuïdora, que és al final la que té una línia elèctrica que et passa fins a casa, i és on t'has de connectar tu, on estàs connectat. Quan alteres aquest punt de connexió, diguéssim, és quan has de fer tràmits amb aquesta distribuïdora. I la normativa el que fa és facilitar que la distribuïdora et posi problemes i que al final costi, diguéssim, que s'implementin aquestes coses.
Problemes de quin tipus?
Bueno, problemes de si vols posar una potència de fotovoltaica, per exemple, no pots augmentar, o sigui, no pots superar la potència contractada que tens. Llavors, això repercuteix en que si tu vols tenir un número de plaques determinat i tens una potència contractada inferior, l'has d'augmentar. Per tant, et cobraran més per la potència que contractis, donat que vols posar fotovoltaica.
Però això és el timó de l'estampita, eh?
Com?
Dic, això és el timó de l'estampeta.
Sí, correcte. Sí, està fet perquè si tu vols posar molta fotovoltaica, l'empresa distribuïdora, per força, t'hagi de cobrar més, perquè com que hi ha un punt a la normativa que diu no pots posar més fotovoltaica que la potència contractada que tens, has d'augmentar la potència contractada, per tant,
clar,
augmentes els euros que pagues per potència contractada i, per tant, els impostos associats a la potència contractada.
Clar.
Llavors la distribuïdora no deixarà de guanyar diners.
Clar, jo, per exemple, casa meva està enganxada a la casa de la meva germana i entre tots dos sumem una superfície aproximada d'uns 300 metres quadrats de superfície en la que podríem posar plaques solars. Si volguéssim farcir el sostre de casa nostra, la teulada de casa nostra, de plaques solars, i per tant tenir una casa autosuficient en termes d'energia, no podríem fer-ho.
No ho podries fer. Sí que ho podries fer. L'altre és els problemes que et posin si vols mantenir-te connectat a la xarxa, per si de cas, durant una setmana fa sol.
Si em vull donar de baixa, podria o no?
I si et vols donar de baixa, sí. Si et vols donar de baixa, els hi és igual, perquè com que no fa servir la xarxa, si et dones de baixa, no passa res. No entres en aquesta normativa. Aquí el problema és que, com que la normativa inclou l'estar connectat a la xarxa i tenir fotovoltaica, t'has de barallar amb la distribuïdora. Quan no estàs connectat a la xarxa, no passa res.
I és un mite o és una realitat allò que hi ha de tant en tant, igual que hi ha helicòpters del catastre que passen de tant en tant i controlen les parcel·les de les cases i que si hi ha una piscina nova i que si no sé què, és mite o realitat que també es controla l'aparició de plaques solars per després gravar-les d'alguna manera?
D'això jo no en tinc coneixement i diria que és un mite.
Diries que és un mite. Escolta, i quina solució tenim en països com el nostre, on el sol, vaja, si una cosa tenim és energia solar i no la podem fer servir, o si la fem servir ens graven de tal manera que a vegades no ens surt a compte posar-la. Què hem de fer? Sortir i cremar contenidors?
La intenció ve a ser a moure el tema de tot el tema de, diguéssim, promoure les energies renovables com estan fent a nivell de comercialitzadores d'energia com Som Energia o La Luz, que són molt properes i fan un assessorament molt, molt directe, o empreses d'instal·lació, per exemple, nosaltres com a empresa Melcat, o sigui, promovem el tema d'emmagatzematge d'energia per ser el màxim d'autosuficients complementat amb la generació, i a nivell d'usuari, conscienciar-se i totes les escletxes que puguem trobar perquè ens sigui més fàcil implementar aquest tipus de sistemes i ser més sostenibles, intentar implementar-los. A nivell català s'estan intentant portar molt, molt més endavant les polítiques que a nivell espanyol, tot i que ens les tomben, però...
Cosa estranya, no?
Sí, exacte. Vull dir, sembla com si... per una part es volgués promoure o es volgués potenciar, i com en moltes coses en aquest país ens les prohibeixen. Llavors, a nivell de social i ciutadà, jo animaria tothom a impulsar-ho o almenys a promoure-ho, a donar-ho a conèixer, i que totes les oportunitats que tinguem, que ho veiem més o menys viable, ho puguem implementar d'alguna forma.
Aniol Alabert, enginyer de l'energia i enginyer ambiental, gràcies per... Bé, d'entrada, gràcies per escriure'ns, per oferir-te a aclarir aquests punts relacionats amb la factura de la llum. Ara ja sabem que si consumim 10 però paguem 60 és perquè, entre altres coses, estem pagant pel lloguer del comptador i estem subvencionant a companyies elèctriques que després presenten uns resultats de beneficis com el que hem dit abans. Recordem, 1.085 milions d'euros al mes de setembre només Endesa. Gràcies per oferir-te a aclarir-nos això i per donar una mica més de llum amb aquest tema de les energies renovables, que a vegades un no sap per on tirar, perquè penses, coi, si tinc la possibilitat de muntar plaques fotovoltaiques al sostre a casa meva, perquè en tinc molta superfície, però això m'ha de costar tants o més diners que si pago l'energia directament, m'estalvio la inversió. Per tant, gràcies per posar una mica de llum a tots aquests temes, Aniol.
Moltes gràcies a vosaltres per la informació que doneu.